Molt bé, molt bona tarda a tothom. Amb el seu permís, regidores i regidors, iniciem aquesta sessió plenària del mes de maig, aquesta sessió plenària ordinària. Abans de res, excusar la presència de la regidora de l'equip de govern, Àngela Bailén, i donar les gràcies a tot el personal tècnic de la casa que fa possible doncs, aquesta retransmissió en streaming d'aquesta sessió plenària que continua sent telemàtica i que esperem que en breu ens puguem tornar a reunir a la sala de plens de Cala Alberola. Sense més, si els hi sembla, iniciaríem aquesta sessió ordinària amb el primer punt de l'ordre del dia. Per tant, iniciem aquesta part resolutiva del plenari. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del ple que es va celebrar el 27 d'abril, també de forma telemàtica. En principi, en Junta de Portaveus no s'ha fet esmena, cap mena de correcció. Per tant, si els sembla i ningú vol intervenir, passaríem directament a la votació d'aquest primer punt de l'ordre del dia. Vots en contra, abstencions, vots favorables. S'aprova l'acte de la sessió anterior per unanimitat dels 20 regidors avui presents. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia. Aquest és un punt també que hem comentat en Junta de Portaveus i en principi no sembla que s'hagués d'esclarir cap resolució d'alcaldia. I per tant passaríem al tercer punt, també de donar compte en aquest cas d'una contractació d'urgència i per això cediria la paraula a la regidora i tinent d'alcalde, l'Anna Marmo, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulguis, Anna, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Avui portem a ple donar compte de la contractació amb caràcter d'urgència del senyor Joan García Anglès mitjançant contracte laboral per interinitat per substitució de l'oficiala de segona de jardineria, Eva Jiménez Rivera, amb efectes del dia 3 de maig del 2021 i pel temps que duri la seva baixa per IT o, en qualsevol cas, per un termini màxim de 3 mesos. Donat que la unitat de via pública es troba amb la necessitat de cobrir la baixa mèdica per poder donar resposta immediata a les necessitats dels serveis. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. No sé si hi ha intervencions per part d'algun grup municipal. Molt bé, si no és així, passaríem al quart punt de l'ordre del dia, que és donar compte, en aquest cas, de l'informe de període mitjà de pagament d'aquest primer trimestre de 2021. Ara cedeixo la paraula a la regidora d'Economia, tinent d'alcalde també, a la senyora Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació. Yolanda, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Com és preceptiu, de manera trimestral, posem en coneixement del ple l'informe que es desprèn d'intervenció i de tresoreria relatius al compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions segons l'article 4 de la llei 15/2010 del 5 de juliol, en aquest cas referit al primer trimestre del 2021. Així doncs, informem que el període mitjà de pagament és de 24,91 dies. Es manté així per sota del màxim legal. Aquesta dada es remetrà al Ministeri d'Hisenda d'acord amb el previst a la llei esmentada. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. No sé si hi ha intervencions en aquest punt de l'ordre del dia. També es tractava, en aquest cas, de donar compte. I ara sí, passem ja a punts que haurem de votar. Aquest punt cinquè, que és aprovar inicialment la modificació de crèdit, la segona del pressupost 2021. I perquè faci l'explicació del punt, torno a cedir la paraula al regidor i tinent d'alcalde, responsable de l'àrea econòmica de l'Ajuntament, la senyora Yolanda Rivera. Quan vulguis, de nou.
Gràcies de nou. Portem a l'aprovació d'aquest ple la segona modificació de crèdit del 2021. La modificació és per import de 415.000 euros amb càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici 2020. La liquidació del pressupost de l'exercici 2020, que va ser aprovada per resolució d'alcalde en data 17 de febrer del 2021, va resultar un líquid de tresoreria per a despeses generals de 13.693.603,32. D'aquesta xifra, ja es va utilitzar un total de 6.845.200 mitjançant la primera modificació pressupostària aprovada definitivament per acord del ple del 27 d'abril del 2021. Avui portem la segona modificació del pressupost. Aquests 415.000 euros es destinaran a dues partides. D'una banda, a incrementar el crèdit del programa d'accés a l'habitatge per import de 315.000 euros. Aquesta és la quantitat que correspon al 21% de l'IVA necessari per a l'adquisició directa de la finca situada a l'espai conegut com l'antiga Playtex. Ja es va fer una primera reserva de crèdit per cobrir l'import de la compra d'un milió i mig d'euros. D'altra banda, s'incrementa el crèdit del programa Serveis Generals de Medi Ambient per import de 100.000 euros. Com s'ha vingut explicant els grups, l'Ajuntament està treballant en un conveni a formalitzar entre el propi Ajuntament, l'Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç de Savall i la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals. L'objectiu d'aquest conveni és la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica en l'àmbit municipal de Castellar del Vallès. Els objectius principals d'aquest conveni són reduir el risc de grans incendis i l'afectació a les persones i els béns, restaurar les zones forestals afectades pels incendis, impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a trencar la continuïtat forestal de paisatge i a reduir la càrrega de combustible, millorar l'adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic, comunicar i implicar a la població en la importància de la gestió forestal per l'adaptació al canvi climàtic, per la prevenció dels incendis i la generació de llocs de treball, i utilitzar l'eina de gestió forestal per la prevenció d'incendis i l'adaptació al canvi climàtic com a un vehicle d'inserció social mitjançant la col·laboració amb empreses i entitats amb vocació social. Aquesta modificació de crèdit, la segona del 2021, quedarà sotmesa a la informació pública durant un termini de 15 dies a partir del dia següent a la seva publicació en el butlletí oficial de la província. Moltes gràcies.
Gràcies, regidora. Intervencions. Aixeca la mà al portaveu del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Rafa Humet, a qui cedim la paraula. Quan vulgui, Rafa.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Mirin, votarem no només afirmativament. Em sembla que no haurem votat mai una moció de crèdit tan contents com aquesta. Ja sabem que és una qüestió molt tècnica, però és que, de veritat, estem molt contents de poder arribar en aquesta modificació de crèdit, no per l'acte administratiu en si, que ja ens entendran, sinó pel significat que té. Comencem per la primera part. Ara la passava i el gener del 2015, quan no existia el grup municipal d'Esquerra, sinó que la vam entrar conjuntament amb el grup municipal de l'Altraveu, que ara no existeix, però que en aquell moment tenia representació i vam entrar-la conjuntament, ells ens va fer el favor com a grup en presència de l'Ajuntament. El 2015, el gener del 2015, vam entrar la primera moció sobre l'aprofitament de la biomassa. Del 2015 fins avui n'he perdut el compte de quantes n'hem arribat a entrar. I ara sentir a la regidora portaveu parlar de la biomassa com a estratègia de prevenció de grans incendis forestals, com a estratègia econòmica de municipi, com a estratègia contra els efectes del canvi climàtic, com a estratègia d'inserció social, perquè ja en aquell 2015 parlàvem que es tingués en compte el que aleshores era el col·lectiu de RAF, que es deien, de recerca activa de feina, un col·lectiu autoorganitzat i autogestionat de persones a l'atur. Per tant, que sis anys després, ha costat sis anys, perquè totes aquestes mocions les hem anat perdent sistemàticament, però ens és igual. Avui es tira endavant, felicitem la iniciativa, agraïm la iniciativa, tot el nostre suport, agraïm també doncs, a l'Associació de Propietaris Forestals, a les persones de la societat civil que per la seva banda doncs, han fet la feina i que en aquests moments l'Ajuntament de Castellar ha recollit el guai la iniciativa. Començarà a ser una realitat a partir d'aquesta primera modificació de crèdit, aquesta aportació per fer una subvenció per gestionar els boscos. És insuficient. Estem molt contents, eh? És insuficient, però en el sentit de que haurem d'anar més, s'han de desenvolupar més polítiques, haurem de fomentar, evidentment, el consum d'estella forestal de quilòmetre zero encara més en el nostre municipi en grans instal·lacions, però qualsevol camí comença per un primer pas i avui aquesta modificació de crèdit és un primer pas en aquest sentit. Per tant, hi votem a favor, estem molt contents i la segona part de la modificació de crèdit també fem referència al 2015, que és quan es va aprovar el POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellar del Vallès. És un POM que ja ha caducat, malauradament, per molts motius i per moltes sentències judicials, Però, a més, hem de ser conscients que avui el que estem aprovant és la compra d'un solar que transformarà urbanísticament Castellà i que aquesta és una gran, gran oportunitat per fer moltes coses molt ben fetes al municipi i per ajudar molta gent. Per tant, aquest primer pas, que és la compra de la finca coneguda com l'antiga d'antiga Playtex, que hem celebrat, que hem acompanyat i que hem aplaudit en tot moment i que doncs, esperem, confiem i ens hem ofert i estem segurs que així serà, doncs, per treballar conjuntament amb molta participació ciutadana, amb molta participació de tots els agents i, evidentment, també dels grups municipals, en dissenyar aquest nou POM, que no serà un POM, però aquest nou projecte urbanístic, que, evidentment, doncs, una actuació urbanística amb un polígon com el de la Playtex modificarà doncs, tota l'estructura urbana i social de Castellà. Per tant, doncs, celebrem aquestes dues bones notícies que estan al darrere doncs, d'una qüestió tan tècnica com és una modificació de crèdit i repeteixo doncs, el nostre vot afirmatiu. Gràcies.
Gràcies, regidor. Així ho farem. Per part del grup de Junts per Castellà, cedeixo la paraula a la seva regidora, la senyora Esther Font. Quan vulguis, Esther.
Gràcies, alcalde. Bé, com no pot ser d'una altra manera, també comentar que nosaltres, evidentment, votarem afirmativament. També estem molt contents de l'objectiu d'aquestes modificacions, evidentment. Pel que fa a la primera modificació, a la poder comprar el solar de la Playtex, doncs, que més he comentat que les paraules del regidor Rafa Humet, no?, que és una gran notícia i, a més, tenint en compte que hi haurà part d'aquests habitatges que n'hi han destinats a habitatge social, doncs encara és una notícia que encara trobem que és una necessitat, que ja era hora, no?, doncs, de poder desencallar aquest tema, que portàvem un temps una mica encallat i que finalment doncs, sembla ser que si tot pot tirar endavant doncs, i acaba a bon port, doncs benvingut sigui. D'altra banda, el tema dels boscos proposat per l'Associació de Propietaris de Boscos Forestals, de Terrenys Forestals, també doncs, és una molt bona notícia i, a més, aplaudeixo la iniciativa d'aquesta Associació de Propietaris d'haver buscat aquesta manera de poder tirar endavant aquest projecte, que hem recollit a Castellà i que Castellà ha sabut veure l'oportunitat i, per tant, també felicito els tècnics i a la gent que hi ha estat involucrada perquè trobo que no es podia fer d'una altra manera. Trobo que implicar-se en aquest projecte que és molt innovador i que esperem que senti les bases per poder créixer a molt més alt i implantar-se al d'altres municipis i que, com dèiem, doncs és un primer pas que ja era hora que es parli de l'aprofitament dels boscos, ja era hora que es parli del que és treballar des d'un punt de vista de l'ecologia forestal, que està com molt oblidada, és un gran desconegut, i que a més era com un tema entre l'excessiva protecció de vegades pel fet de trobar-nos en un parc natural i de vegades el fet de l'abandonament dels usos antics, o ja no usats avui dia, doncs feia que tinguéssim una quantitat de massa forestal perillosa per al tema dels incendis. Llavors, crec que fer aquest projecte, tenint en compte que hi ha les universitats al darrere per tal de fer una bona gestió i per tal de recuperar les espècies mediterrànies autòctones per aconseguir un millor aprofitament del bosc, un millor sanejament del mateix, doncs només podem dir que endavant, que el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Moltes gràcies, Esther. No sé si hi ha més intervencions. Em sembla que no. No sé si vol afegir alguna qüestió més. La Yolanda, com no podria ser d'una altra manera, en la mesura que proposem aquesta modificació, ens sumem aquesta celebració, aquesta felicitat compartida almenys per aquests dos grups municipals, esperem també per la resta, i si els sembla, doncs passem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, aquesta modificació de crèdit, la segona del 2021. Vots en contra de la proposta, abstencions, s'absté, ja deia jo que la felicitat no pot ser completa, l'amarga uns ins, vots favorables, la resta de grups, Junts per Castellà, Ciutadans, Esquerra i l'equip de govern. Molt bé. El següent punt, el sisè, en aquest cas porta per títol aprovar la continuïtat de l'adhesió al servei d'ajuda a domicili 7 que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Cedeixo la paraula al regidor tinent d'alcalde de l'àrea de serveis a les persones, el senyor Joan Creus, perquè faci l'explicació. Joan, quan vulguis.
Moltes gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bé, com saben, el servei d'atenció domiciliària és, per definició, un servei essencial i en aquests darrers mesos, aquest any i dos mesos, encara ho ha estat més i de forma generalitzada al llarg d'aquesta situació de pandèmia que ens ha tocat viure i que ha tocat de ple en el darrer contracte. El contracte actual que té el Consell Comarcal amb l'empresa People Plus Innovation ja està en funcionament des del 2020 i fins al 31 de desembre d'aquest 2021 i amb possibilitat de pròrroga. Aquesta pròrroga no es portarà a terme, ja que l'empresa ha comunicat formalment al Consell Comarcal la voluntat de no renovar-lo per l'any 2022, amb el motiu principal que addueix que l'aprovació del conveni sectorial que contempla pujades salarials importants farà que no sigui viable econòmicament en les condicions actuals. Els augments salarials acordats en aquest conveni són d'un 8% per al 2022 i d'un 2% per al 2023. I això portarà de ben segur a una licitació o a un augment del preu hora substancial. Aquest fet porta el Consell Comarcal a una nova licitació, com dèiem, i per tant és necessari que aquest Ajuntament, com la resta de municipis adherits, facin aquest tràmit per confirmar l'adhesió al servei per formar part d'aquesta nova licitació. De fet, a l'inici del procés, el Consell Comarcal ja va aprovar el dijous passat en el seu plenari l'estudi de viabilitat del nou contracte del SAT, tenint en compte aquests augments salarials produïts per la negociació del conveni col·lectiu del sector. Cal tenir molt present que les treballadores perquè en la seva majoria doncs, són femenines, del servei d'atenció domiciliària, són un col·lectiu essencial però històricament castigat. L'adhesió a la prestació del SAT, del Consell Comarcal, significa l'oportunitat de sumar-nos al contracte del sector que ha estat més capdavanter a la comarca en la lluita per la dignificació de les treballadores del sector, implementant en un inici el salari mínim comarcal que va suposar un augment molt important per un 30% de la plantilla, aproximadament. Però no només això, sinó que més enllà d'aquests augments salarials acordats a partir del 22, es va encara més enllà i es segueixen demanant millores salarials d'un 2% per tota la plantilla per sobre el conveni, com ja es va fer en l'actual contracte. Per tant, es prioritzen els indicadors de qualitat que determinen la licitació en un 70%, molt per sobre del que suposa el fet que el preu tingui una consideració molt menor. Perquè la nostra participació en el seguiment del contracte, aquesta participació en el seguiment del contracte ha permès introduir millores en aquesta nova licitació, com dèiem, com són l'augment també de la dedicació de la coordinació tècnica, el canvi del sistema de control de presència i per tal de millorar el seguiment de la facturació hi ha, a part, un pla de formació especialitzada pels professionals d'atenció directa. També s'ha demanat que a partir d'ara i de manera pionera en el sector es disposi d'un nou servei amb necessitats de protecció especial on estaran contemplats els equips de protecció individual que tinguin la màxima protecció per poder fer l'atenció a les persones quan sigui necessari per fer front al cost dels EPIs adequats. És per tot això que portem a consideració del ple, en primer lloc, aprovar la continuïtat de l'adhesió al servei d'ajuda a domicili que porta a terme el Consell Comarcal pels motius que hem exposat. En segon lloc, establir que la vigència d'aquesta adhesió s'estengui fins que alguna de les dues parts expressin la seva voluntat de finalitzar l'adhesió o fins que circumstàncies sobrevingudes no imputables a les parts impedeixin la correcta prestació del servei per part del Consell Comarcal. En tercer lloc, acceptar l'aplicació del reglament regulador del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal, disposicions de gestió, pagament del preu públic establert i normes aprovades per l'ens comarcal que afectin el servei. En quart lloc, notificar aquest acord al Consell Comarcal i donar trasllat a la Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública, als serveis jurídics i a l'intervenció municipal. I en cinquè lloc, publicar aquest acord com és perceptiu per donar compliment a la disposició de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula la seva regidora, la senyora Núria Raspall. Quan vulguis, Núria.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Vagi per endavant que el nostre vot serà favorable perquè sabem de la importància que té a aquest servei. I celebrem en part el que acaba de dir el regidor Joan Creus, en el sentit que nosaltres ja fa molt temps que dèiem que hauríem de treballar en l'aprovació d'una llei com la Llei de Contractes de Servei a les Persones, que era una llei que es va començar a gestar sota el mandat de l'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, en Raül Romeva. Aquella llei el que buscava era precisament la qualitat dels serveis i vetllava per tal que es pogués triar més enllà del preu, de manera que les grans empreses no fossin les principals beneficiades dels concursos públics a través d'una guerra de tarifes. Era una llei que no externalitzava cap servei ni obria la porta a noves externalitzacions, tal com s'ha volgut fer creure, sinó que donava eines a l'administració perquè fes valdre com a criteri de valoració la qualitat dels serveis enfront del preu a pagar per aquests. En aquest sentit, aquella llei ja fixava que, com a màxim, el criteri del preu tingués només un pes del 30% a l'hora de valorar una contractació i que, com a mínim, el 70% dels criteris de valoració recaiguessin en criteris qualitatius com ara la continuïtat, la millora del conveni col·lectiu als treballadors o les mesures mediambientals aplicables. Aquella era una llei necessària per superar la regulació estatal existent i cap aquí és cap on entenem que hem d'anar. Per tant, el nostre vot serà favorable i ens adherirem al Servei d'Atenció Domiciliària.
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions. El portaveu del grup de Junts per Castellà, el senyor Pau Castellví, també demana la paraula. Quan vulguis, Pau.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Estem parlant d'un tema molt important. Moltes persones grans, amb dependència o semidependència, requereixen atenció domiciliària. De fet, aquest col·lectiu va creixent any a any per una qüestió demogràfica i per una qüestió també, doncs, evidentment, per aquesta esperança de vida que va augmentant i la vellesa, per tant, és cada cop més una etapa més àmplia. Per tant, és un tema important en el sentit que també requereix d'un pensament a llarg termini, d'un pensament de quin serà el nostre model d'atenció a llarg termini. I és un tema urgent en el sentit que hi ha moltes persones que, com deia, necessiten d'aquest servei. La concessió en qüestió, que es va fer fa 2 anys amb l'empresa People Plus Innovation SL, doncs, vaja, ha tingut clars i obscurs, com està clar, en un període molt, molt complicat de gestionar, molt complicat de gestionar. És molt bona notícia que s'incloguin nous serveis i que s'explorin també altres empreses amb aquesta situació d'aquesta empresa que ha afirmat no estar interessada en continuar, perquè de l'empresa en qüestió ens amoïnava en especial la situació de precarietat que va denunciar Comissions Obreres al seu dia d'algunes de les persones treballadores. I, per tant, és una situació que ens inquietava, que ens inquieta, i per tant, doncs, important que hi hagi un plantejament que ens permeti adreçar aquesta situació. Una situació que es veu adreçada de forma positiva també amb aquest increment del 10% del sou d'aquestes persones treballadores en els propers 3 anys, que és una notícia molt positiva. També ens amoïna que ja no només l'empresa contractada, sinó la gestió, amb aquesta gestió no es pogués anar augmentant suficientment el servei de sufragar la creixent demanda, que com deia abans ja per aquest servei, que no és tant una qüestió de la manca de voluntat, al revés, la voluntat hi és clarament per part del Consell Comarcal i el seu govern, sinó que també per la dinàmica demogràfica que els hi comentava abans, pels canvis que ja estan havent, que són molt, molt importants i en molt poc temps. tant en nombre de persones grans que necessiten aquest servei com en volum d'hores d'atenció que es necessiten i a vegades la precarietat del propi col·lectiu de persones grans que molt sovint tampoc pot assumir segons quines atencions que s'hagin de procurar de forma pròpia. No? En aquest sentit, també tenim diverses preguntes, totes aquelles que ens puguin respondre perfecte i si no les entrarem per instància perquè evidentment doncs, és el tràmit adequat per a aquesta situació. Tanmateix doncs, també les vull formular en el marc d'aquest debat. No? Quanta demanda té aquest servei en un sentit també de quin increment hi ha hagut al llarg de la pandèmia? No? Com s'ha fet front a aquest increment i la mitjana de temps de resposta a la sol·licitud perquè moltes persones grans del nostre municipi, les seves famílies a vegades ens diuen que resulta una mica complicat, segurament per aquesta gran dificultat en fer front a aquesta demanda i aquest increment, doncs molt sovint passa un temps considerable, algunes persones ens indiquen, fins que es pot atendre la seva necessitat d'atenció domiciliària. I quina és la coordinació entre els serveis socials de l'Ajuntament i les persones treballadores, tenint en compte doncs, la gran quantitat de canvis i la importància que té que hi hagi una coordinació absoluta. Molt bé, doncs, simplement dir això, que el nostre vot serà afirmatiu, és un servei fonamental i és precisament per això que en farem un sentit, un seguiment proactiu i, evidentment, sempre en positiu perquè és una necessitat i creiem que el Consell Comarcal i el nostre Ajuntament estan fent o l'estan abordant de manera adequada i que fa falta doncs, aprofundir en aquesta mirada d'assistència a les persones que necessiten aquest servei. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Sí. La regidora de la CUP, la Marc Gonzins, també demana la paraula. Quan vulguis, Marc, tens la paraula.
Hola, gràcies. Bé, nosaltres no estem d'acord amb les paraules que acaba de dir el Pau. Com ja vam exposar en el Consell Comarcal quan es va fer el plenari, creiem que ara en aquests moments és quan s'hauria d'apostar per la no externalització d'aquests serveis que per nosaltres són uns béns, bueno, per nosaltres i per tots, pel que hem estat dient, no? Són uns béns essencials i creiem que haurien de ser internalitzats. Llavors, és en aquest sentit que el nostre vot serà més ideològic, que serà una abstenció, evidentment no podem votar en contra, tampoc no ens sentiríem ni còmodes, però sí que vull que s'entengui aquesta abstenció en el sentit de volem aprofitar per tornar a reivindicar el paper de la internalització de tots aquests béns i serveis absolutament imprescindibles i essencials. Gràcies.
Moltes gràcies, Marga. No sé si hi ha més paraules. No sé, Joan, si
sí. Vols alguna cosa. Sí. Simplement, algunes de les preguntes que formula el regidor Pau Castellví, evidentment no li diré la dada exacta, però sí que és evident que des de l'inici de la pandèmia també es van produir dues qüestions que diríem que l'indicador quantitatiu tampoc tindria molta rellevància, donat que justament van protegir també a les treballadores, a les auxiliars de família de no anar als habitatges on hi havia risc tant de contagiar com de ser contagiades. Per tant, tant a petició de les pròpies treballadores en algun cas com de moltes famílies, durant els primers mesos de la pandèmia, durant la incertesa, durant quan no hi havia les directrius de protecció de salut i de sanitat tan clares, doncs els primers mesos van baixar moltíssim les actuacions. Per tant, diríem que no és fins a partir del mes de maig, juny, que es tornen a posar amb certa normalitat al servei i, evidentment, després sí que es va incrementant paulatinament. De fet, si veiem un històric de la partida vinculada al servei d'atenció domiciliària, els darrers 10 anys, doncs, segur que és la partida que substancialment i més regularment ha anat creixent per molts motius, no? Pel que dèiem, no? Per la dignificació del lloc de treball, de les condicions laborals, per l'augment de coordinadores i, per tant, per la baixada de ràtio d'usuaris i usuàries per coordinadora. I respecte a la qüestió justament de coordinació amb la regidoria d'atenció social, doncs dir que la coordinadora té lloc físic a la regidoria d'atenció social, compartint espai amb les nostres treballadores socials i les nostres educadores socials. Per tant, forma part físicament d'una coordinació molt, molt, molt... vaja, estan en el mateix espai, per tant, tenen una coordinació totalment directa. La resta, si vol que...
Només per complementar, si et sembla, Joan, només per complementar la resposta, dir que l'Ajuntament de Castellà, en aquest sentit, no hi ha llista d'espera en el que fa referència al servei d'atenció a domicili. Això jo crec que no ho poden dir tots els municipis. Aquí hi ha hagut un esforç, ho ha dit abans el regidor, el senyor Joan Creus, durant els últims 5 anys, jo diria 6 màxim, s'ha doblat pràcticament la quantia i l'esforç que està fent l'Ajuntament per tal de poder donar resposta a totes aquestes situacions. Recordo que em sembla que devia ser el pressupost de fa 2 o 3 anys la partida més important que es va incrementar aleshores pressupostàriament amb més de 100.000 euros va ser precisament per tal de poder donar resposta en aquesta nova licitació que s'havia fet del contracte del servei d'atenció a domicili. I per tant, això ja demostra en aquest sentit doncs, que, a més, amb aquesta nova licitació que tornarem a anar a l'alça, ha significat una dignificació evidentíssimament de les condicions laborals que tenen les treballadores, especialment pel que fa referència a nivell salarial. I a la Marga, que ja hem tingut en aquest debat en el Consell Comarcal, li diria que ho expressa molt bé, ideològicament ella vota en contra, però és veritat que el seu grup polític, quan ha tingut o s'absté, ideològicament, és normal, però és evident també que quan han tingut responsabilitats de gestió els seus companys membres de la CUP, en un ajuntament molt proper a Castellà, en aquest cas el de Sabadell, quan ha hagut de gestionar, el que han fet és precisament fer una concessió com la que aquí es proposa. I, per tant, tenint l'oportunitat de poder implementar precisament això que comenten aquí en el plenari, han optat per la fórmula que estem optant nosaltres, perquè, evidentment, doncs, aquesta és una fórmula de gestió tan vàlida, tan apta com la internalització del servei. I, per tant, doncs, en el seu dia, quan van poder demostrar aquesta coherència entre l'ideologia i la gestió, tampoc ho van demostrar. En qualsevol cas, tampoc és ànim d'entrar en polèmica en relació amb aquest tema, però és veritat doncs, que, en qualsevol cas, el que és important és les condicions de treball de les cuidadores, d'acord? Jo crec que, a més, aquest és un contracte important perquè incorporarà, i em sembla que això també és rellevant, tot el tema Covid. És a dir, quan parlem de Covid, estem parlant de totes les mesures de seguretat també, per si fortuïtament doncs, tornessin a haver-hi episodis com el que malauradament hem estat patint durant aquest temps. Molt bé, doncs, si els hi sembla, i sense més, passem a la votació d'aquest punt 6è, que és aprovar la continuïtat de l'adhesió al servei d'ajuda a domicili que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Vots en contra? Abstencions? S'absté, en aquest cas, la regidora de la CUP, la Marga. Vots favorables, la resta de grups, el grup de Ciutadans, Junts per Castellà, Esquerra i també l'equip del govern. Molt bé, en principi no hi ha assumptes sobrevinguts en aquesta part resolutiva i passaríem, doncs, a la segona part del ple, a la part deliberativa i de control. En aquest cas, la primera moció és una moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà, porta per títol Modificació de criteris de tributació de la renda de 2020 i entenc que la defensarà el seu portaveu, el senyor Pau Castellbé. Quan vulguis, Pau, tens la paraula.
Correcte, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo faré una lectura de la moció en qüestió i, en tot cas, en torn de rèplica, també per no demorar massa doncs, l'explicació, doncs, també afegiré algun element addicional. El període de presentació de la declaració de renda del 2020 ja ha començat i s'allargarà fins al 30 de juny. Aquesta campanya, marcada per la pandèmia i per la greu crisi sanitària, econòmica i social derivada d'aquesta, presenta importants novetats respecte a anys anteriors. Uns canvis que perjudiquen greument els col·lectius més vulnerables i més afectats per l'impacte de la Covid-19. En aquest sentit, hi ha mesures que els castiguen especialment. Primer, l'efecte ERTO. Els contribuents que hagin rebut aquesta prestació, tinguin 2 o més pagadors i superin els 14.000 euros, si han cobrat almenys 1.500 euros d'alguns d'aquests, estaran obligats a fer la declaració de la renda en considerar-se rendiments del treball. A més, amb tota probabilitat, especialment en el cas de les rendes baixes, pot passar que la declaració surti a pagar, perquè, en general, el CEPE no aplica cap retenció als pagaments de prestacions si no s'ha optat específicament per la mateixa en el moment de demanar la prestació. Segons dades de la UGT a Catalunya, 1,2 milions de persones han estat afectades en algun moment per una suspensió temporal, total o parcial, del seu contracte de treball. L'Agència Tributària indica que es paga el mateix. A la pràctica, això no succeeix en molts casos, ja que, segons un estudi del Registre d'Assessors Fiscals del Col·legi d'Economistes, es produeix un increment de tributació, sobretot a Catalunya, que ronda els 342,18 euros, menys la deducció de la Generalitat de 172 euros. El sobrecost és, per tant, d'uns 170,18 euros. Hi haurà molts contribuents que tenen altres rendes petites i no declaren per no tenir l'obligació, però que ara, per la situació d'excepcionalitat, també hauran de tributar pels ERTO i aquestes altres rendes. Finalment, ha estat aprovada la possibilitat que en aquests casos es pugui fraccionar la quota en 6 terminis sense interessos. Però també és cert que per certes rendes haver d'afrontar aquests pagaments, quan segurament els diners ja s'han gastat molt abans per passar el dia a dia, pot representar un problema per a molts contribuents. L'impacte a la butxaca dependrà molt del tipus d'ERTO que s'ha cobrat. Una suspensió temporal durant un període curt pot tenir un efecte limitat, però el cost de passar comptes a Hisenda pot pujar molt més si s'ha cobrat un ERTO de suspensió total durant molts mesos, com ha succeït en determinats sectors molt afectats per la pandèmia. En segon lloc, els errors del CEPE, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per a contribuents que hagin cobrat de més i hagin de regularitzar la seva situació. Es poden donar situacions en què, si no s'han corregit a temps perquè no fossin exigibles, és a dir, dins del 2020, ara s'hagi de tributar per aquests rendiments incorrectes pagant les quotes corresponents per haver de demanar la devolució amb posterioritat. I, en tercer lloc, sempre és millor la tributació com a rendiment del treball que per activitat. Doncs els rendiments del treball tenen unes reduccions d'un mínim de 2.000 euros i que fan que pràcticament estan exemptes dels primers 5.500 de rendiments de treball. Aquesta reducció no la tenen els rendiments d'activitats. Per aquest motiu, i donat que les ajudes no superen els 5.000 euros en la majoria dels casos, sempre és millor que les ajudes i subvencions es considerin rendiments del treball que d'activitats. I en quart lloc, els beneficiaris de l'ingrés mínim vital també estan obligats a declarar. Per aquests motius, el grup municipal de Junts per Castellà proposa al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de l'Estat espanyol a modificar els criteris de tributació per la campanya de la renda de l'exercici 2020 per no agreujar encara més situacions de vulnerabilitat, tot declarant com a exemptes de tributació les prestacions derivades del ERTO, posant el límit, per exemple, del salari mínim professional, tenint en compte que les modificacions que es portin a terme podran aplicar-se de manera retroactiva. Segon, tornar a reclamar al Ministeri de Treball i d'Economia Social que posi els recursos humans i materials necessaris pel correcte funcionament del CEPE i es resolguin els errors amb efectes retroactius de forma que no s'hagin de pagar quotes tributàries per a prestacions degudes indegudament i que hauran de ser retornades al 2021. Tercer, tenint en compte que estem davant de normativa amb rang legal, introduir aquestes modificacions de forma que puguin entrar en vigor immediatament i amb aplicabilitat retroactiva, donada la urgència de la situació i l'inici del termini per presentar la declaració, mitjançant la figura del Real Decret Llei, que posteriorment pugui ser convalidat pel Congrés dels Diputats i les Corts. Quart, comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Hisenda i al Ministeri de Treball i d'Economia Social. Vaja, doncs, havent conclòs la lectura, senyor Calvo, vostè mateix.
Molt bé, intervencions per part de l'equip de govern. Té la paraula la regidora d'Hisenda, l'alcalde, la Iolanda Rivera. com vulguis, Yolanda.
Gràcies, alcalde. Som conscients dels perjudicis que ha tingut per a les persones afectades pels ERTOs el sistema de retencions que aplica l'Agència Tributària. Entenem també la situació en la que es troben les persones que han vist com després d'estar afectades per un ERTO, amb l'angoixa que comporta aquesta situació, amb la incertesa sobre el seu futur professional, havent de fer front a les despeses fixes mensuals, ara, a més, han de fer front a un pagament amb el que no hi comptaven. Estem d'acord en que s'ha donat una situació que entenem podia haver-se com a mínim previst i que hagués requerit una modificació en el sistema de retencions aplicades als ingressos. Però entenem que la moció que presenten erra en el seu plantejament, donat que es tracta d'un problema en les retencions aplicades i no en els criteris de tributació, tal com l'anomena. Entesos aquests criteris com la normativa que regula la tributació i la liquidació de l'impost. Igualment, cal recordar que la modificació de la norma no afecta les liquidacions anteriors. Per aquests motius, ja en el ple del mes passat els van demanar la seva retirada i la moció ja a l'abril enteníem que estava presentada en plena campanya de la renda i ja enteníem per això que es presentava tard. Avui, un mes més tard i més avançada la campanya, els nostres arguments es reforcen per decidir el sentit del vot. És per aquest motiu que, malgrat entenem aquesta situació i estant d'acord en que s'hagués pogut preveure, no podem recolzar una moció que la veiem tècnicament no possible pel moment en el que es presenta. Per tant, el nostre vot serà en contra.
Molt bé, més intervencions per part del grup d'Esquerra. Cedeixo la paraula a la seva regidora, la senyora Dolors Ruiz, quan vulguis, senyors.
Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Primer de tot, voldria apuntar que si entréssim a analitzar el text que s'exposa previ als acords demanats, veuríem que hi ha inexactituds en algunes argumentacions. Possiblement algunes venen donades pel fet que l'Agència Tributària ja ha estat treballant per solventar les incidències que poguessin produir-se, com a mínim pel que es refereix al punt 2. Cal valorar que aquesta moció ens fa veure un cop més que és necessari treballar per millorar en profunditat el sistema de tributació de la renda. Aquesta moció tècnicament té mancances, però no s'entendria un vot en contra quan tots tenim en ment l'agravi de tenir més d'un pagador i el que ha passat amb els ERTOs. Però aquesta moció no ataca el problema real i és que el principal problema és que el sistema tributari no és correcte. Com diu en Raül Romeva, cal reinventar la fiscalitat per no carregar tant sobre les persones i les empreses i fer-ho més sobre la riquesa. No és només l'efecte ERTO el que fa que els col·lectius més vulnerables es vegin perjudicats a l'hora de fer la declaració de la renda, que també, però sí que és cert que aquest any hi ha aproximadament 3,5 milions de contribuents que el 2020 han estat afectats per un ERTO i van rebre prestacions del CEPE, que van ingressar més de 14.000 euros i que estaran obligats a fer la declaració si cobren més de 1.500 euros de qualsevol dels seus pagadors. Cal posar en valor que la Generalitat sí que ha fet un esforç per incloure una deducció variable excepcional que pot arribar fins als 170 euros per contribuent que hagi cobrat de dos pagadors, siguin d'ERTO o no, i també segons altres característiques. Però, en general, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l'hora de fer la declaració de la renda del 2020. Aquesta mesura beneficiarà a prop de 2.500 persones a Catalunya i es calcula que la pèrdua d'ingressos per la Generalitat serà d'uns 16,3 milions d'euros. No podem votar a favor d'aquesta moció perquè pensem que aquesta no és una situació nova i que només s'hagi de tractar referent a la renda del 2020. És una situació que no és només dels ERTOs. Aquesta norma és ja de fa anys i per allò de mirar per tots caldria demanar a l'Estat espanyol que també quedessin exemptes de tributar les prestacions derivades d'una incapacitat laboral transitòria, de les prestacions de l'atur, de viudetat i de subvencions, segons uns barems raonables. Pel que fa al punt 2 dels acords, hi ha hagut modificacions en l'aplicació que calcula les declaracions i ens asseguren les fonts que hem consultat que ningú ha de tributar per rendiments incorrectes, que el CEPE ja ha regularitzat les dades fiscals, que ho fa cada 15 dies a Hisenda. I, per tant, hem de creure que les dades actualment són correctes, que per molts errors que tingui el CP, que hi són, ningú ha de presentar renda declarant imports indeguts i després tenir que sol·licitar una rectificació. I tècnicament hi ha tres escenaris possibles i no voldria entrar en més qüestions tècniques. Per molt que és necessari, com he dit, que canviem el sistema fiscal, la moció, creiem, i ja ho vam comentar en el seu inici, no és prou profunda i no és prou correcta. Per tant, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Més intervencions? Si no hi ha més intervencions, obrim un torn de rèplica. Tornem a cedir la paraula al proposant d'aquesta moció, el senyor Pau Castellví, quan vulguis.
Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, es diu que tècnicament és tard per aquesta moció, que és tard per modificar, per aquestes modificacions. Però saben que arriba tard, realment? I ja no els parlaré d'ajudes directes, que és evident, no? I tots ja n'hem parlat en un passat i no està en el tema d'avui. Però sí que aquesta sensibilitat i aquesta correcció d'errors que no s'ha estat fent durant molt temps, que certament s'estan fent, de fet, si parlen vostès amb els representants d'Hisenda, tots ells o molts d'ells estan recomanant a moltes persones amb aquest perfil que esperin el màxim possible a fer la declaració de renda, perquè s'estan modificant o s'han de modificar coses, perquè aquesta calaix és de sentit comú. Per tant, els primers que estaran en desacord amb l'equip de govern avui és el seu propi govern a Madrid, que farà aquestes modificacions o està fent aquestes modificacions. I, per tant, doncs, nosaltres hem intentat que aquest Ajuntament es posicioni a favor d'una línia concreta de com haurien de ser aquestes modificacions. I entenem que, per tant, l'Ajuntament no es podrà posicionar en un sentit que contribueixi a nivell de contingut i de pressió a les modificacions que el seu propi govern a Madrid implementarà i que està implementant i que tots els representants d'Hisenda coneixen que s'estan elaborant, per la qual es recomana a les persones que esperin a fer la declaració de renda. També es diu que arriba tard perquè, és clar, ara ja ha començat l'exercici, ja ha començat el període de declaració, però realment, com els he dit, i això és així, i diguem-ne, i ho avala, doncs, molts anys de correccions i modificacions per raons diverses, doncs que es pot aplicar retroactivament sobre les persones que ja hagin fet la declaració. I, per tant, aquí estem parlant que hi ha dues possibilitats, entenem nosaltres. Una és intentar fer els possibles per protegir les persones, les famílies més vulnerables econòmicament, i l'altre és una mica tancar els ulls, mirar cap a un altre cantó i esperar que ho faci un altre. I entenem que la nostra responsabilitat moral sempre està en defensar el màxim possible i sempre que estigui al nostre abast, i evidentment som un ajuntament, no podem incidir directament amb aquestes modificacions, però sí que podem afegir el nostre nom, la nostra pressió, les nostres propostes, el que ja s'està veient arreu del país. I, per tant, nosaltres els instem a estar al cantó, diguem-ne, que intenta protegir aquestes persones i no al cantó dels que miren cap a un altre cantó. I, per tant, els insto un cop més a votar favorablement aquesta moció, perquè no és just que les famílies que estan passant per un mal moment hagin de pagar impostos del rendiment que extreuen d'una ajuda de mínims, perquè no podem fer pagar els errors del CP a les persones i a les famílies més vulnerables. Cert, s'acaben corregint, però el pes, malauradament, tributàriament, recau sobre les persones declarants i no sobre l'administració quan comet errors, i per això molt sovint veiem aberracions de persones que han de fer tots els possibles per trobar diners, per pagar, que llavors al final se'ls seran retornats. I per tant això no és tolerable. I tercer, perquè mai és tard per corregir, perquè mai és tard per deixar de castigar persones i a famílies que ja ho estan passant malament. I jo estic segur que tots en aquest ple estem d'acord amb els conceptes que estic defensant. No tinc cap dubte, perquè ens coneixem. Hem passat per molts debats de polítiques socials, per exemple, el darrer any, sempre, però en especial aquest darrer any tan dur, I per tant, ens dol que no hagin pogut ser capaços de teixir, de trobar el punt de trobada en aquest tema tan important, malgrat que, com bé diuen vostès, ja ha començat aquest període de declaració, però que entenem que la necessitat és més vigent que mai. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Sí, la Dolors Ruiz també vol intervenir en aquest torn de rèpliques, quan vulguis.
És que... Gràcies, alcalde. Pau, no és que no vulguem que es facin les modificacions, és que creiem que en el punt 1 us heu quedat curts en la petició i, de fet, ja ho vam comentar el mes anterior. No pot ser que només demanem que hi hagi una modificació per les persones que han cobrat un ERTO. Si parlem del segon pagador, no podem deixar fora també els casos en què sigui doncs, de l'atur i que s'ha produït en anys anteriors. En el cas que parlàveu de les deduccions variables en funció dels rendiments de l'Agència Tributària, doncs és que hi ha tota una sèrie de taules a nivell de declaració de la renda que fan que això no sigui una veritat general, sinó que hi ha molts matisos. I en teoria no tothom es veuria afectat. Es veurien afectats quin els seus ingressos i els seus beneficis així ho determinin. Evidentment, si la declaració de la renda surt a retornar, no, o sigui, es calcularà per unes taules que seran més justes. El sistema no està ben muntat i, de fet, quan estem parlant de... Jo no soc prou tècnica i m'agradaria ser-ho en aquesta ocasió, però quan estem parlant, per exemple, de que en el punt 3 diu que és millor la tributació com a rendiment del treball per activitat que tenen unes reduccions d'un mínim de 2.000 euros i que pràcticament estan exempts als 5.500, tampoc és cert del tot. La tributació com a rendiment del treball és cert que tenen una reducció de 2.000 euros, però és que les activitats econòmiques amb estimació directa també tenen aquesta reducció de 2.000 euros. Per tant, no s'acaba d'entendre per què apostes que és millor tributar com un rendiment del treball. En aquest apartat barreja reduccions amb concessions d'ajudes i no té massa a veure una cosa amb l'altra. I les ajudes mai no es consideren rendiments del treball, ja que són considerades guanys patrimonials. I això sí que s'ha de declarar. D'altra banda, les ajudes donades a autònoms sempre s'han d'anar com a major d'ingrés de l'activitat, mai com rendiments del treball. L'únic cas en què normalment l'ajuda no influeix en la renda és en el cas de que qui tributa per estimació objectiva o mòduls i aquesta vegada dona el mateix posar-lo dins l'ajuda, dins dels mòduls, com declarar-la per guany patrimonial. O sigui que és que la moció en si podríem entrar molt tècnicament a treballar-la i possiblement vosaltres hauríeu fet modificacions tant del punt 1 com del punt 2 com dels argumentaris inicials. I s'ha de fer una modificació del sistema fiscal, però urgentment. Però no és només aquests punts que vosaltres estàveu demanant. Gràcies.
Sí, és el regidor, senyor Pau Castellví, i si de cas acabarem ja el debat. Senyor Castellví, quan vulgui.
Sí, gràcies. Vaja, jo haguéssim agraït, i això penso que és un principi que aplica a qualsevol proposta que es presenti en aquest ple, per qualsevol dels grups probablement, doncs haguéssim agraït que molts d'aquests punts s'haguessin pogut comentar, ens haguessin fet arribar, perquè veiem que la nitidesa de l'estudi que s'ha fet és prou profunda com perquè s'hagués pogut comentar, tenint en compte, a més, que és una moció presentada el mes d'abril, retirada amb la intenció de que es pogués polir i que finalment doncs, s'ha presentat aquest mes. Jo simplement fer aquest apunt, entenem alguns dels matisos que s'afegeixen, no el que es fa de que no només s'hauria d'estar parlant, no només s'hauria d'estar enfocant la necessitat, la urgència d'una modificació en relació a les persones que han rebut un ERTO, perquè creiem que, evidentment, s'ha de modificar el sistema, però això no vol dir que no haguem d'intentar que es modifiqui, d'entre d'altres raons, també per aquestes, per atendre aquesta necessitat d'aquestes persones que es veuen doblement castigades per la crisi i malauradament pels criteris i per la tributació que hi acaba havent. I per tant, entenem que vaja, i els hi demanem que en un futur els emplacem doncs, que si hi ha qualsevol modificació, esmena, que vostès tinguin sobre una proposta que es fa amb tota la bona intenció, que es retira amb tota la bona intenció, doncs la facin arribar, perquè ja pensem que és una qüestió de bona voluntat i evidentment acceptem, com no pot ser d'una altra manera, la divergència que hi haurà de criteris a l'hora de votar aquesta moció, des de la frustració de veure que el nostre Ajuntament no es posiciona de forma nítida en la protecció d'aquest col·lectiu que està sent doblement castigat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Dolors, molt breument.
Seré molt breu. Gràcies, alcalde. Us vam fer arribar les modificacions i les argumentacions la primera vegada i vam quedar molt clars quins eren els punts i quins eren els nostres argumentaris. La modificació d'aquesta segona versió no dista pràcticament gens de la primera. Per tant, igual que hem intentat nosaltres informar-nos, crec que no és de... Bueno, no està massa bé que ens acuseu de que no us hem dit què, perquè ja ho havíem fet la primera vegada. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs fet tots els aclariments, passem a la votació d'aquesta moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà, modificació de criteris de tributació de la renda 2020. Vots en contra de la moció, l'equip de govern vota en contra, abstencions, el grup de Ciutadans i el d'Esquerra Republicana, no, el grup de Ciutadans i d'Esquerra Republicana vota en contra. És que, Marga, vas aixecant i vas abaixant. I a favor...
L'he aixecat per votar en contra i no m'has comptat.
Ah, doncs...
I nosaltres abstenció, no
sí, passa sí, res. Sí, nosaltres abstenció.
Sí, 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 sí.
Tornem a començar, sisplau.
No, sí, ja està clar, Dolors. Ha votat en contra l'equip de govern i la senyora Marc Gonzín, s'ha abstingut Esquerra Republicana i Ciutadans i vots favorables als regidors de Junts per Castellà, que són els proposants. El punt 9 és una moció presentada pel grup de Ciutadans que, com ens ha confirmat el seu portaveu en junta de portaveus, el senyor Matías de la Guàrdia, doncs han retirat aquesta moció i, per tant, el punt 10, passem doncs, al punt 10 d'aquesta sessió ordinària del mes de maig, que és aquesta moció presentada pel grup municipal d'Esquerra d'Espai d'Esbarjo i Socialització de Gossos. Fa la defensa el seu regidor, el senyor Josep Maria Calaf, quan vulgui, Josep Maria.
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Passaré només a exposar l'última part, és a dir, la part dels acords i els atesos, perquè penso que, en tot cas, tota aquesta argumentació queda prou aclarida en la moció. En tot cas, si després hi ha necessitat, en la segona intervenció de rèplica, ja ho podríem aprofundir. Però passo a, diguem-ne, concretar allò que demanem en aquesta moció, que és, de fet, molt curt. Atès que les deposicions i urines de gossos continuen sent un problema encara no resolt en l'espai urbà, la creació d'un espai de socialització adequat podria ajudar a disminuir la brutícia d'origen animal als carrers i places, atesa la necessitat que els gossos quedin alliberats durant una estona de la limitació constant d'anar lligats en l'espai urbà, atesa la conveniència que els gossos es relacionin en règim de llibertat amb altres gossos per tal de possibilitar la socialització que permeti millorar la conducta i l'acceptació dels animals, atès el que disposa l'ordenança reguladora de la protecció, tenença i venda d'animals de Castellà del Vallès en el seu article 23, espais reservats als animals de companyia, atès que els propietaris sovint troben a faltar un espai on el seu animal pugui córrer sense perill per la resta de ciutadans i sense la preocupació que es pugui perdre, atès que ajuda a millorar la conducta i la integració dels gossos en l'espai urbà. Per totes aquestes raons, el grup d'Esquerra de Castellà del Vallès proposa l'adopció del següent acord. Primer i únic, crear una taula de treball en la participació del regidor responsable de l'àrea animal, tècnics municipals, entitats animalistes i oposició amb el propòsit d'estudiar l'adequació d'espais d'esbarjo o socialització, grans i tancats, que permetin als gossos córrer lliurement, tot evitant la possibilitat de fugida o pèrdua. A taula de treball estudiarà la possibilitat de proporcionar aquest espai bancs per seure, font d'aigua, accessoris d'entrenament, expenedors de bosses d'escombraries, de disposicions, contenidor per les bosses, llum i altres elements que es considerin convenients o apropiats per l'objectiu proposat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Cedeixo la paraula, en aquest cas, per part de l'equip de govern, al regidor responsable dels temes de salut, el senyor Joan Creus Oliveres. Quan vulgui, Joan, tens la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Bé, de fet, el vot serà afirmatiu en la dinàmica de treball de l'actualització de l'ordenança de tinença d'animals. Doncs ja hi ha una comissió creada, per tant, cap inconvenient en tractar-ho a aquesta taula i vaja, amb bons ulls per valorar i per buscar el millor context per poder-ho tirar endavant, si així s'escau i si així es consensua amb les entitats animalistes, amb els tècnics i tècniques, amb els grups municipals i amb tota la gent que hi participi.
Molt bé. Moltes gràcies, regidor. Més intervencions per part del grup de Junts per Castellà. Cedeixo la paraula a la seva regidora d'Esper Font, quan vulguis.
Gràcies, alcalde. Bé, doncs nosaltres, evidentment, també només podem votar a favor d'aquesta moció i, a més, creiem doncs, que és un dels punts que nosaltres portàvem precisament en el nostre programa, la necessitat de crear uns espais d'esbarjo que bàsicament no s'entén que en un poble, com dèiem, com Castellà, que té un tant per cent tan gran de massa forestal i de zona i de camps, que no hi hagi uns espais prou grans habilitats perquè les persones que tenen animals puguin gaudir d'aquests espais amb els seus animals. Hem de pensar que també les normatives cada vegada s'entén que són necessàries, però cada vegada són més asfixiants, per dir-ho d'alguna manera, per la gent que és propietària d'animals, no? De vegades només pensem en els drets. És evident que s'han de fer, que hi ha una sèrie d'obligacions de com tenir cura dels animals i com evitar problemes a la resta de persones i a la societat en general, però sí que és veritat que els animals tenen drets i hem de treballar per vetllar per aquests drets. I hem de treballar tenint un espai, tenim espais com tenim, i vivint en el primer món com tenim la sort de viure, doncs creiem que són temes que han estat molt oblidats i que, per tant, aplaudim aquesta iniciativa de fer aquesta taula, una iniciativa que potser també trobaria a faltar molts més punts per parlar-ne, però crec que com a mínim, com a partida per poder treballar aquests temes amb cara i ulls, doncs és benvinguda i, per tant, tindreu el nostre vot favorable.
Moltes gràcies, Esther. Més intervencions. Ara mateix també demanar la paraula a la Marga Onzins, del grup de la CUP, quan vulguis, Marga.
Gràcies. A veure, el nostre vot serà una abstenció. Evidentment, no és per un tema de fons. Creiem que és important que hi hagi mesures en aquest sentit. El que passa que és una abstenció, això fa que no hi votem en contra, eh? Però és una abstenció perquè creiem que les taules de crisi ja ha quedat, les taules en general ja ha quedat demostrat que no han servit per gaire. Quan ens hem trobat, doncs, no hi ha un veritable debat sobre el que és temes de política. Hi ha moltes vegades debats molt tècnics que sempre han estat dient que no ens corresponen a nosaltres. Llavors, com que no veiem la utilitat que hi pugui haver d'una taula, doncs per això nosaltres ens abstindrem. No votem en contra perquè al fons creiem que és realment important, però no proposant una taula, sinó proposant mesures concretes. Gràcies.
Molt bé. Obrim torn de rèplica. Demana la paraula al senyor Josep Maria Calaf. Com vulgui, Josep Maria.
Gràcies, senyor alcalde. La Marga volia comentar que aquest punt, aquest últim punt que hem posat, i que justament hem posat que es creï aquesta taula, entenc perfectament que a vegades les taules és una manera de no acabar executant les mocions, és una manera de dilatar. Però en aquest cas l'hem posada perquè les entitats animalistes així ens ho han demanat. És a dir, amb l'experiència que han tingut recent de que hi havia l'intent de fer una modificació substancial de les ordenances municipals sense el concurs de les entitats animalistes, aquí, quan vam sotmetre aquesta moció a la seva consideració, ens van dir, aviam si podem posar un punt en el qual hi hagi un compromís perquè entre tots puguem debatre aquesta possible, diguem-ne, proposta. Per tant, bé més per part dels entitats animalistes interessades en que es debati i que es debati amb major part de gent, que no pas per una altra banda. Per tant, jo pensaria que sí que és interessant que hi figuri aquest punt i que sigui perquè ens ho han demanat aquestes entitats. Gràcies.
Jo també afegiria, agraïm evidentment que el grup proposant tingui relació amb les entitats animalistes, però diríem que la interlocució amb les entitats la fem directament i no i mensualment, i per tant, si aquest hagués sigut un tema d'urgència, també l'haguéssim tractat. Per tant, evidentment que votarem a favor, però la interlocució és molt, molt, molt sovintejada i no caldria tampoc remarcar que les entitats animalistes necessiten aquesta moció per tractar amb l'equip de govern. No és el cas.
Molt bé. Si els hi sembla, doncs, i vist el consens que genera aquesta moció, passem a la seva votació, la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana. Porta per títol l'Espai d'Esbarjo i Socialització de Gossos. Vots en contra. Abstencions. El grup de la CUP s'absté. Vots favorables. La resta de grups, Ciutadans, Junts per Castellà, Esquerra i l'Equip de Govern. Molt bé. El punt 11 són les proposicions i mocions sobrevingudes. Si no m'informa el senyor secretari, al contrari, en principi no n'hi ha. I a precs i a preguntes, doncs, si els hi sembla, el grup d'Esquerra Republicana i el grup de Junts per Castellà han formulat en temps i forma preguntes per a ser respostes en el plenari. Per tant, els emplaçaria primer el grup de Junts per Castellà i després el grup d'Esquerra que formulin les preguntes. I en aquest cas, el regidor i portaveu de l'equip de govern, el senyor Joan Creus, els anirà responent. Molt bé, senyor Castellví.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, senyor alcalde. Aquesta darrera setmana, gràcies a un suplement de l'Actual, els regidors i regidores de l'oposició d'aquest ple municipal, juntament amb la resta de la població lectora del Diari Municipal, ens vam poder assabentar d'alguns detalls de com preveu l'equip de govern executar la despesa aprovada per aquest ple ara fa uns mesos en la darrera modificació pressupostària, en aquest cas la penúltima, fruit de la deliberació portada a terme a la taula de recuperació socioeconòmica des de la seva recuperació per part d'aquest ple municipal mitjançant la moció de Junts per Castellà aprovada al gener. Es tornarà a reunir la taula de recuperació socioeconòmica, dita també com a taula de crisi, per informar els regidors i regidores de forma activa sobre les polítiques impulsades per fer front a la crisi i complir les funcions que li va assignar aquest ple, més enllà de consensuar la utilització del romanent de tresoreria?
Sí, de fet, tal com es va acordar i després d'aquesta aprovació de la modificació pressupostària del mes de març, ja hi ha hagut més reunions de la taula i això seguirà sent així, tal com vam parlar també per tractar inclús la possibilitat de tractar partides de cara al pressupost del 2022 també. Per tant, la resposta és afirmativa.
Considera l'equip de govern que el Diari Municipal és la millor manera d'informar a la resta de regidors d'aquest consistori de les polítiques públiques que impulsa, incloent les sorgides de la taula de crisi? Afegeixo que, evidentment, moltes ja les sabíem, però si només no algunes d'aquestes polítiques no coneixíem amb èxit els detalls.
Bé, com bé diu, no era voluntat de l'equip de govern utilitzar un suplement per informar els regidors i regidores, ja que vostès van participar de manera molt activa i vam reiterar l'agraïment, buscant el consens i l'aprovació de la modificació, la voluntat del suplement, igual que es fa quan es fan els suplements de pressupostos, és la d'il·lustrar les diferents inversions i actuacions previstes i la de comunicar-les amb transparència a tots els veïns i veïnes.
D'acord. Com a part de l'esmentada modificació pressupostària, el ple municipal va optar per dedicar 50.000 euros a la plantació d'arbrat viari al nucli urbà. Concretament, hem pogut saber que es preveu la plantació de 77 arbres en escocells buits o amb soca situats als carrers d'Alemanya, Espanya, Dinamarca, Doctor Josep Portabella, Gran Bretanya, Luxemburg, Portugal, Suïssa, Sala Boadella, Santa Perpètua i a la carretera de Setmanat. Tenint en compte, fent una exploració ràpida, que hi ha un mínim de 200 arbres talats o morts al nucli urbà, i això cal sumar als d'altres parts del municipi i escocells eliminats, alimentats en darrers anys, quins plans té l'equip de govern per a aquells arbres morts o talats o escocells buits que no siguin objectes d'aquesta actuació?
Doncs bé, dins del pressupost d'aquest Ajuntament hi ha una partida destinada a 30.000 euros per anar realitzant totes les reposicions de l'arbrat viari.
Quin tipus d'arbres preveu plantar com a part d'aquesta actuació i amb quin criteri?
Bé, seguint les directrius del pla director de l'arbrat viari, les espècies a plantar doncs, són les d'auró del sucre, de prunera de fulla roja, plataner de perímetre de 20 a 25 centímetres, els arables, cirerer del Japó Kansan i perera de Caleri.
D'acord. Tenint en compte passades experiències amb arbres que no han sobreviscut al replantament o els primers mesos en arribar als nostres carrers, què farà l'equip de govern per garantir que la inversió en arbrat sigui per arbres vius? I amb això s'entén que continuïn vius en els primers mesos.
Per tal de garantir que els arbres arrelin de manera correcta, s'ha previst que l'empresa que realitzi la plantació s'encarregui del rec setmanal durant el primer any i en els següents dos anys el rec s'encarregarà l'empresa concessionària del manteniment de l'arbrat viari.
D'acord. D'acord, la segona pregunta, l'apartat de preguntes, vaja. Tres dies després d'informar els grups de l'oposició dels detalls de l'actuació prevista a la taula de mobilitat i accessibilitat, l'equip de govern va informar també a la ciutadania de la remodelació del casal d'avis a la plaça Major. Per què no es va informar els grups del ple d'aquesta actuació amb anterioritat en etapa de planificació per tal que es poguessin incloure les nostres valoracions? És a dir, sí que s'havia parlat, i amb això puntualitzo, que es farien reformes, perquè això ho havíem parlat, però no es va actuar, no es va notificar en un sentit de planificació.
Bé, sí, justament la resposta anava en aquest sentit, que sí que ja s'havia iniciat doncs, l'explicació del que suposaria aquestes obres al casal de gent gran. No casal d'avis, és un terme que ja està...
Sí, cert. És una mica la denominació popular que a vegades passa en aquests casos, però té raó. Es va consultar les entitats que tenen participació d'aquest equipament per incloure les seves valoracions i prioritats en el marc d'aquesta actuació?
Doncs bé, les entitats que formen part de la Comissió d'Entitats de Diversitat Funcional, en el cas també del PIPAT, perquè és un dels espais que s'hi treballa, i amb l'associació de gent gran doncs sí que es va tenir diferents reunions i es va informar. I en la reforma prevista doncs hi ha tres sales polivalents i un despatx. Actualment només n'hi ha dues de sales i el despatx i el que es canvia és també en l'adaptació dels lavabos i el que dèiem, el fet que es converteixi en una sala polivalent. Aquesta és l'actuació prevista.
Va, sí, és la pregunta que li anava a fer, també de quina actuació preveu. Perfecte. D'acord, doncs en aquest cas simplement passarem a la següent pregunta. D'acord. Segons el grup tercer de preguntes, ja és l'apartat final, segons les valoracions del regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, l'actual cap de setmana de l'aixecament de l'estat d'alarma del 9 de maig, va ser mogut, però la sensació era que podria haver estat més complicat. Per mogut feia referència a les dues entrompades, botellons, que, en paraules del regidor, no han estat molt massius. En concret, fonts que haurien presenciat els actes ens comenten que hi havia entre 200 i 300 persones, 300 persones bevent els polígons. Es dedueix de la resposta del regidor que s'havien, per tant, previst escenaris pitjors. Quina actuació es va portar a terme davant les entrompades en qüestió, més enllà d'informar alguns dels assistents dels actes que no eren permeses aquestes aglomeracions?
Sí, si li sembla, respondré conjuntament les diferents preguntes.
D'acord. Quin dispositiu de prevenció i coordinació es va establir en prevenció d'escenaris més complicats? Considera l'equip de govern que es van poder desplegar prou agents sobre el terreny i deixant en reserva prou treballadors de comissaria com per fer front a l'escenari que es va esdevenir? Considera l'equip de govern que la policia local tenia prou agents sobre el terreny i a comissaria pels escenaris més complicats que es contemplaven? Es va preveure una mobilització superior d'agents propis del cos i es considera que era possible fer-la en el marc del torn de nit? I finalment, en cas de no ser així, quines actuacions contempla l'equip de govern portar a terme per incrementar plantilla i per a quan les té previstes?
Va, doncs, tal com comentàvem, les responem de manera global i conjunta. Com hem comentat, el passat dia 9 de maig es va aixecar l'estat d'alarma i, evidentment, ja hi havia una previsió que es poguessin produir concentracions de joves i fet que es va confirmar. En previsió d'aquests fets, tant la policia local com Mossos d'Esquadra es van reunir en mesa de coordinació operativa, que és l'escenari que es preveu per la Llei de Sistema de Seguretat Pública de Catalunya per tal de concretar les línies d'actuació. Evitar aquest tipus de concentració és realment difícil, donada l'espontaneïtat d'aquests actes i l'alta concentració de joves. Segur que coincidirem en el fet que actuar de manera repressiva pot justament provocar problemes d'ordre públic que, sens dubte, suposen un mal major del que es vol evitar inicialment. Per aquest motiu, en cas de produir-se, és preferible que sigui en escenaris allunyats de zones poblades i, en tot cas, garantint que no hi hagi problemes d'ordre públic o que incideixin en la seguretat del trànsit. L'actuació policial es va centrar en informar de l'incompliment de les mesures sanitàries i aquest fet, com vostè mateix ha pogut comprovar aquests dies, és un fenomen que malauradament es reprodueix en la major part dels municipis i l'actuació policial en aquest sentit es regeix pels mateixos paràmetres. Respecte a la dotació policial del dia en qüestió, l'informem que estava formada per dues patrulles a les que es van afegir les dotacions de Mossos disponibles més l'unitat ARRO d'intervenció en cas de produir-se aldarulls importants, extrem contemplat a l'esmentada mesa de coordinació. Gràcies.
Gràcies. Sí, perdó, senyor regidor, disculpi. El que sí que no sé si m'ha respost, no em consta, és la part de quines actuacions en un futur es preveuen en aquest sentit de cara a la plantilla que es pugui... L'última pregunta, vaja. No sé si és que potser no ho he escoltat bé.
Doncs, vaja, no tinc la resposta, però si de cas li farem arribar per escrit.
Li agrairé, gràcies.
Molt bé, passem ara a les preguntes d'Esquerra. Sí, senyor Carafa, em vull.
Gràcies, sí. Nosaltres, en la línia que últimament anem seguint, intentar escoltar a veïns que tenen coses a dir sobre determinats aspectes del seu entorn, amb el qual creuen que hi ha deficiències, doncs ens traslladem la següent pregunta. Els veïns de la zona de la plaça Lluís Companys ens han fet arribar la queixa que aquesta plaça fa molt de temps que presenta un estat de manteniment molt deficient. Ens podrien informar quines actuacions tenen previstes per tal de fer que la plaça Lluís Companys tingui una major presència virtual i funcional i representi més dignament el president de la Generalitat que li dona nom? No sé si faig les dues preguntes de cop o...
Molt bé, si vol li respon.
Bé, doncs la segona és algunes mocions que quan són aprovades en l'últim punt, normalment, diguem-ne, posa que s'ha de notificar a determinades entitats, organismes, administracions del resultat de l'acord, que serà de l'aprovació de la moció. No? Nosaltres sabem en algun cas que aquesta notificació no ha arribat amb el seu destinatari. Es podrien confirmar que quan la moció és quan la moció aprovada ho exigeix, és a dir, quan hi ha un acord en què es demana, es fa saber als interessats subjecte de l'acord? Gràcies.
No, respecte a la primera pregunta relativa a la plaça Lluís Companys, doncs si s'han anat fent tasques de manteniment en funció de les necessitats de cada moment, petits arranjaments, desbrossar, manteniment de jocs infantils, però cal treballar-hi més i avancem que els propers dies s'aprovarà un projecte de reforma integral de la plaça Lluís Companys amb la voluntat de poder-la executar en els propers exercicis. De fet, la mateixa Escola Bona Vista, doncs en el seu Consell Escolar, es va transmetre, no?, la voluntat també de que la comunitat del centre doncs, pugui fer també algunes aportacions i es pugui treballar de manera conjunta en aquest espai tan proper a l'escola i integrar-ho. Respecte a la segona pregunta, un cop la moció s'aprova pel ple, si cal traslladar-la a algun organisme públic, s'emet un certificat des de secretaria que es trasllada mitjançant la plataforma d'EACAT i en cas de que el trasllat sigui alguna entitat no pública, es fa l'enviament de la notificació segons les dades que tinguem. La via notificació electrònica, via correu postal, en el cas de que hi hagi alguna entitat doncs, que no ho hagi rebut, doncs, des de secretaria es subsanarà segurament amb celeritat aquesta situació.
Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes i tampoc no hi ha precs, doncs aixecaríem la sessió. Agrair a tots els regidors i regidores la seva presència en aquest plenari. Agrair als serveis tècnics que han fet possible la celebració del plenari en forma telemàtica. Els emplacem al proper ple ordinari, que serà l'últim dimarts del mes de juny. I moltes gràcies a tots. Sense més, aixequem la sessió i a reveure. Adéu.